Bona tarda, torna l'hora del vermut amb tots vosaltres. Avui tenim un programa una mica especial i esperem que us agradi com us acostumen a agradar tots els altres. Us recordo que vosaltres feu possible que el programa tingui sentit i per augmentar la participació us heu d'animar a trucar-nos 977-83-0044 977-83-1135. No, Rosa, que ens han de trucar?
A veure si s'animen.
Truca més quan ve la qüestió del Carrefour, eh?
Sí.
No podem lluitar contra les grans superfícies.
No tenim res a fer.
No tenim res a pelar. Però nosaltres, dintre de la nostra modèstia del programa, obsequiem amb una magnífica ampolla de les cooperatives Marçà Falset. De vermut real i no virtual com el vermut d'aquest programa. Sense més preàmbul, anem a presentar els nostres contertulis, que avui no tenim dos convidats molt especials. En primer lloc, saludamos a Víctor Goicochea. Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes.
Ja veieu que he canviat de llengua, però el Víctor ve de fora, no entén el català. Quan li fem les preguntes, li adreçarem en castellà. Espero superar les 3 hores de castellà de la Generalitat. Víctor, ¿qué te trae por las tierras de Falset?
Bueno, me atrae mucho el priorato. Lo conocí por un encargo de trabajo. Yo soy pintor, muralista, y bueno, unos clientes de aquí de Falset.
¿Puedes decir nombre y lugar para ubicar a nuestros oyentes, eh?
Bueno, los propietarios de la pizzería, de un restaurante, me conocieron en una exposición que hice en Barcelona y les gustó mi trabajo, y ellos tenían un proyecto de abrir un restaurante y me dijeron si estaría dispuesto a realizar una pintura mural un poco en relación con el priorato, el vino, la historia del vino del priorato, un poquito lo que se me ocurriría, ¿no? En referente a la comarca. Y claro, a mí cuando me hablaron del priorato, pues no tenía ni idea dónde estaba el priorato, claro, me sonaba un poco a...
¿Dónde vives habitualmente, Víctor?
En Hernani. Yo tengo mi estudio en Hernani, que está a 3 kilómetros de San Sebastián, pero claro, me muevo mucho. Trabajo, diríamos, en toda Europa, en todo el mundo, en España, donde surge el trabajo, porque claro, esto de la vida del arte o de la pintura y tal, pues hay que abrir los campos siempre, ¿no? Y bueno, y surgió así, me llamaron a Hernani después, que tenían interés en que vendría, y fue mi primer contacto con el priorato, pues fue como muy, muy impactante, ¿no? Porque yo había trabajado y estudiado en Toscana, en Italia y demás. Y la verdad es que me gustó mucho, me gustó el entorno, me di una vuelta por los pueblos y vi un poquito cómo era de tranquilo y demás. Y me atrajo mucho, vine, un poco me empapé de la historia del priorato, recorrí un poco la comarca con un guía particular, él me contó lo de los cartujos, el escaladé y bueno, todas las bodegas. Y a partir de ahí, pues nada, hice unos bocetos, llegamos a un acuerdo, realicé mi mural en Hernani, en Guipúzcoa, y lo coloqué en la pizzería, un poco para la inauguración.
Realment són uns murals impressionants i em sembla que és bastant unànime, que a la gent li agraden. No, Miquel? Perquè tenim un altre artista aquí.
Sí, sí.
Un artista local, però també artista. Sí. El Miquel Jardí, bon col·laborador del programa. Tu els has vist, no, aquests
murals?
Sí, els
he vist, sí. Per això li he confessat abans al Goicochea, que sóc un admirador seu. El que passa que jo no he tocat mai el color, però va fer un dibuix amb una balconada que es veu al Montsant al fons, que és el priorat.
I el nostre següent convidat, que també es diu Miquel Perelló, dels Guiamets. Hola, Miquel.
Hola, bon dia.
També l'has vist, aquest mural?
Doncs no l'he vist.
Doncs has d'anar un dia a la pizzeria, eh?
Sí, sí.
O treus el cop d'ull, compres dues pizzas i mires el mural, que realment és un balcó magnífic, el priorat. La Rosa sí que l'ha vist, no?
Sí,
jo
sí que l'he vist.
Sí, però n'hi ha més de murals, no solament ni aquest, eh? N'hi ha més, eh?
Sí, ara anàvem a parlar precisament del treball artístic de Víctor. Víctor, tengo entendido que realizas un curso en el Castillo.
Sí.
¿De quién ha surgido la idea? ¿Ha sido tuya o te la ha ofrecido el ayuntamiento?
Bueno, exactamente, vamos a ver, yo no me dedico a la docencia, es decir, no doy clases ni en una facultad, ni en una academia, ni nada, ¿no? Por fortuna, pues tengo encargos, me gusta crear, pero hay mucha gente que ya conoce mi trabajo y pintores, sobre todo pintores y demás, que quieren, pues que les gusta la técnica, el resultado. Y el gran problema es que no hay un sitio, diríamos, donde puedes aprender estas técnicas. En España es muy difícil, ¿eh? En el Estado español. Y me llaman, me preguntan, pues dónde se puede... Y bueno, al final me animé a dar unos cursos. Primero me contrató el gobierno vasco para dar unos cursos de un mes en el País Vasco. Y después pues me decidí un poquito a realizar cursos en lugares, ¿cómo explicarlo? Yo siempre busco hacer un curso de pintura mural, pero siempre darle algo más, que el entorno, el lugar acompañe, no solamente la pintura. El año pasado, por ejemplo, lo realizamos en la Toscana, en Italia, entre Florencia y Siena, que es la cuna de la pintura mural, con lo que imaginaros lo que significó un curso de técnicas más un curso de aprendizaje histórico. Eso es un poco...
El listón muy alto, ¿eh? En la Toscana, de la Toscana al Priorat, ¿no?
No.
Pero la llaman la Toscana.
Sí.
Le llaman la Toscana...
Sí, española.
Yo no sé cómo le llaman, pero yo le veo muchas similitudes, ¿sí? Con la Toscana.
Pues es a ver si los políticos te fan cas, porque entre sus experimentos de energías que llaman renovables pueden acabar con la Toscana, ¿eh?
Sí, de hecho yo con alguno que he tocado, que he conocido, enseguida le he comentado intentar mantener un poquito sin adosados y sin estas locuras que por una falsa modernidad destrozamos todo, porque si no os cargáis algo que es único, porque no es más que dar la vuelta a la montaña, a la mola, y veis lo que está pasando y vamos, es lo que me atrae aquí, un poquito el paisaje.
Ens ho diu un de fora, a veure si serveix com una mica veu de consciència.
Yo siempre he sido de los que ha intentado proteger el ambiente del Priorato, ¿no?
Sí, l'any passat a la Pradell van fer un concert en un jardinet que hi ha en aquell mirador.
Sí.
I van vindre de fora uns italians que tocaven el clarinet i el saxofon i deien: "Oh, és la mateixa impressió que estuviéramos en un concert en la Toscana."
Ubiquem aquest mirador de Pradell, mira, Víctor, a la Mola, que és també una muntanya emblemàtica de nostres tierres. Este curso va dirigido a professionals? Va dirigido a gente que se quiera iniciar en la tècnica del mural?
No, vamos a ver, este curso va dirigido a gente apasionada, con ganas de trabajar. Y esto es como todo, nadie nace sabiendo, son unas técnicas que se enseñan, En la pintura hay dos partes muy diferenciadas. Una es el aprendizaje técnico, porque para crear algo, un mural, en mi caso, yo utilizo unas técnicas académicas que se aprenden, el dibujo, el color, la composición, son técnicas que se aprenden, como el leer, como el escribir. Otra cosa es que tú seas creativo. Diríamos que yo lo que enseño en este curso es a construir, las técnicas con las cuales construyes. Después, cada alumno, cada persona sale, se va a su lugar de origen y crea su propia obra, En este curso lo que se intenta es enseñarles a construir un mural, en la regla, es que es muy importante.
Los días del curso, ¿qué día empezáis, qué día termináis?
Bueno, empezamos el 2 de junio ya, hace dos semanas. Y terminamos el 27 de junio.
¿Está abierto, digamos, a los mirones?
Sí.
¿Qué horarios hacéis, pues?
De 8:30 de la mañana a 1 y de 3 a 7. De hecho, ayer estuvo un colegio de niños, muchísimos niños. Hace 4 o 5 días ha ido otro colegio. Bueno, no hay ningún problema. De hecho, yo cuando hablé con el ayuntamiento, enseguida les dije, lo que hay que hacer es compartir esto, ya que me habéis cedido el castillo, lo que hay que hacer es un poquito tener abierto, que la gente disfrute, que suba, que... Hombre, evidentemente, si estamos en clase, o se está dando una explicación y demás, no es cuestión de ir con una pandereta y un tambor, es un poquito, se va, se mira, se observa, se pregunta, pero siempre en un entorno de pintura, de más o menos... de concentración que estamos,
Doncs, Víctor, recomanem a la gent que pugin, perquè és una experiència
única.
De lunes
a viernes, Víctor?
De lunes a viernes, sí.
Te quería hacer una pregunta. ¿Dónde aprendiste tú la técnica?
Bueno, es curioso porque yo soy un pintor de brocha gorda, de rodillo, de pintura, de gotelé, de Manolo y Benito. Y bueno, a mí mi padre me introdujo en un taller antiguo de pintura con 13 años. Yo no quería estudiar y, bueno, ya a trabajar, como se hacía antes.
Sí, sí.
Y hasta los 30 años, pues fui un pintor de brocha gorda. Sí. Y a los 30 años, pues por varias circunstancias, pues me animé y me animaron, por casualidades, a dar el salto, a intentar pues introducirme en esto de la pintura, ¿no? Claro, el problema es que lo que a mí me gustaba, que era la pintura mural realista, en España era muy difícil, porque hoy en día casi todas las facultades de Bellas Artes, por ejemplo, que es donde primero nos dirigimos, van encaminadas al arte contemporáneo, a no sé qué.
Las vanguardias, muy, las muy llamadas
vanguardia, vanguardias. El discurso y demás, que está todo muy bien, claro, pero a los que nos gusta pintar, dibujar y pintar, pues la verdad es que te encuentras con muchas dificultades, barreras. Total, que me di una vuelta por Europa y con unas referencias que ya me dieron algunos amigos conocidos y demás, pues fui a ver París, Bruselas, Londres, Italia. Y bueno, mis primeros estudios fueron en Francia, en el Instituto Superior de Pintura Mural de IPEDEC de París. Después fue en el Instituto Gauguin de Bretaña. Y después he tenido que volver durante 10 años a hacer. Yo lo que hice es 2 años y lo que hacía es venía, estudiaba, trabajaba, ahorraba, volvía. Ha sido un poquito un periplo de 10 años. Luego también estuvimos en Italia haciendo otras especializaciones, pero bueno, ha sido París, Bretaña, Italia, un poco la Toscana.
Doncs ho sabeu, fins al dia 27 de junio, no? 27,
de junio, sí, 27 de junio.
Podeu assaborir una art majúscula, 11 alumnos amb el Víctor Goicoechea de professor, que us atendrà amablement, sempre que respecteu l'entorn, no? L'entorno artístico i l'entorno pictòrico. Jo, Víctor, me gustaría hacerte una última pregunta, porque tenemos otros temas que también son de interés para nuestros oyentes. ¿Tus contactos con el ayuntamiento cómo han surgido? ¿Te llamaron ellos? ¿Tú ofreciste el curso?
No, bueno, hace unos meses, después de realizar el curso el año pasado en la Toscana, pues buscaba un lugar, ¿no? Yo buscaba un lugar, y claro, yo siempre tenía en mente el priorato, porque ya había hecho el mural aquí, conocía la zona, me gustaba. Decía, bueno, al final ir a Toscana, alumno, fue un curso mixto, pero era lejos para los españoles, del Estado español y demás. Y bueno, dije, pues voy a intentar en el priorato. Y cuando llegué aquí, pues me hablaron del castillo que se acababa de terminar de restaurar. Sí. Estaba vacío y demás, y me dijeron, oye, pues ¿por qué no contactas con el alcalde, que es un alcalde nuevo, se lo planteas y punto. Y bueno, como yo creo que las cosas son así, de normales, sí, no hay que, aquí, no sé, pues fui al, localicé al alcalde, le pedí una cita y le dije lo que había, es que me encantaría hacer un curso, traer gente al priorato y demás, y por parte del alcalde, pues todo fueron facilidades, la verdad es que amabilísimo, todo facilidades, no hubo ningún problema, todo lo contrario. Me dijo, bueno, pues venga, echamos un vistazo, me abrió el castillo, lo miré, vi que el lugar era excepcional y así de sencillo, sin más, como tienen que ser las cosas.
Eres un privilegiado, eres la primera persona que da un uso, digamos, al castillo, ¿no? Es pot dir, Miquel, ¿no?
Bueno, ya se han hecho exposiciones.
Bueno, después de la exposición,
bueno,
diguéssim, inaugural, ¿no?
¿Y quién subvenciona la...?
No, es privado, completamente. No hay subvenciones, vale. No hay subvenciones. El curso lo organizo
privado,
yo.
No. Diciendo privado ya te he entendido.
Sí, es privado. Lo que sí es verdad que hay varias casas de profesionales, de pinturas, de óleos y demás, que colaboran. Pero colaboran en el sentido, yo intento que colaboren firmas para que a los alumnos les den los materiales, les salga gratis los materiales. Yo no quiero ninguna colaboración económica para mí. Solo quiero que los óleos, los lienzos, los materiales les salgan a ellos gratis. Pero el curso es privado.
Ellos pagan la matrícula, digamos.
Sí, ellos pagan una matrícula y bueno, vienen y como una academia privada.
Y una curiosidad, si me permite...
El moderador,
el señor,
te lo permito.
Moderador, en los murales que hiciste aquí en Falset, en la pizzería, los hiciste en Hernani. Y los trajiste aquí. ¿Y con qué material están hechos? Pues?
Lienzo.
¿Lienzo?
Es lienzo.
Es un lienzo. ¿Parece que está encima de la pared?
No, es lienzo.
¿Lienzo y óleo?
Sí, óleo y acrílico.
Ah, y acrílico.
Bueno, en el mural que hay en la pizzería es como tiene muchas técnicas. Tiene acrílico, óleo, tinta aerógrafo. Yo utilizo todo. A mí me han enseñado muchísimas técnicas.
¿Está pegado?
Pegado a la pared.
Pegado.
Sí, se preparó la pared, traje el lienzo y se pegó. Porque un lienzo se puede poner pegado, estirado, tensado.
Muy bien. Rosa, li volies fer una pregunta? Me sembla que abans t'he tallat.
Sí, a veure si quedarà algun mural o algo del curso ese, recuerdo.
Sí, claro, exactamente. Porque yo cuando hablé con el ayuntamiento, enseguida todo fueron facilidades. No te preocupes, utilizas el castillo y demás, claro. Pero yo entiendo también que las cosas no son por nada, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió es, el sistema de trabajo es, yo realizo un mural paso a paso, y ellos detrás van realizando paso a paso el mismo mural. Y el mural que realicé yo, claro, yo le dije al ayuntamiento que se lo cedía, lo regalaba o lo daba o lo donaba al pueblo de Falset, por supuesto. Qué menos. Y el trabajo que voy a hacer yo, que es una obra de 2,50 m por 2 uh-huh. metros, pues se lo quedará al ayuntamiento, además, o el pueblo, porque el mural está relacionado con el priorato. También es muy importante. La composición la ha relacionado con el priorato. Es un paisaje del priorato, la nueva arquitectura de bodegas del priorato, un pequeño homenaje a Joan Miró como artista que vivió cerca de aquí, un artista universal. O sea que el mural está relacionado con el priorato, que es para que se quede aquí ese mural.
Pues muy bien, Víctor, ha sido un placer hacerte estas preguntas. Nos acompañas el resto de la tertulia, participa cuando te plazca y opina con total libertad, como hacemos el resto de los tertulianos. Ara anem ràpidament al nostre amic Miquel, que hi ha pogut aconseguir que avui vingués. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
Dels Guiamets, a Lleida, perquè has treballat enguany a Lleida, no, Miquel?
Sí, soc professor substitut i estic a la circumcisió de Lleida.
Has conegut una mica la realitat educativa, perquè el Miquel havia... Tens carrera d'història, no, Miquel?
Sí.
Branca d'antropologia?
Bueno, em vaig especialitzar en contemporània franquisme i sobretot resistències al franquisme.
I abans de treballar en l'ensenyament ja havies conegut el món, diguéssim, real, no?
Sí, bueno, he estat 2 anys fent d'educador social en un centre residencial de menors i clar, doncs llavors...
Una experiència...
Sí. Són uns galons de sergent abans,
abans
d'entrar a educació. Sí,
quan devies sentir en Víctor i el seu curs d'11 persones devies pensar, quina sort, no?
Perquè, bueno, si es porten bé.
Perquè a l'aula, a les teves aules, deveu ser més d'11.
Sí, bueno, el que passa és que jo, com que sóc substitut, he voltat per diversos instituts, i depèn de quin lloc, doncs érem poquets, i depèn de quin lloc érem més.
Tens ja, doncs, una experiència docent. Però nosaltres havíem quedat, perquè ens acompanyessis avui, per parlar una mica d'aquest col·lectiu de joves que s'ha creat a la comarca fa poc, no? El nom exacte, Miquel, és...
Col·lectiu independentista del Priorat.
Col·lectiu independentista... Sona gra fort, eh? Col·lectiu independentista del Priorat. Abans, quan el Víctor pensava que trobava del Priorat una cosa que la treia molt la tranquil·litat, jo pensava amb altres, Miquel, potser vosaltres creeu un col·lectiu una mica per sorgir d'aquest altre concepte de tranquil·litat, que més aviat vol dir passivitat, no?
Bé, clar, una
perquè
cosa...
Perquè a vegades acusem de que som passius i no ens movem.
Sí, però una cosa, diguéssim, és una tranquil·litat social i l'altra és una tranquil·litat del que deia el Víctor, no? De l'imperi del ciment i de les edificacions i, bueno, tot aquest és...
És a dir, és compatible, aquest estrany.
Sí, i tant.
Molt bé, vosaltres com a col·lectiu, quanta gent el formeu actualment?
Bé, som al voltant d'una 60 de persones... I portem des del novembre.
Des del novembre.
Sí, sí.
I teniu uns estatuts o sou un sistema assembleari que passeu de formulismes?
Bé, nosaltres som un sistema assembleari, però tenim un manifest fundacional on definim una mica, doncs, les directrius i més o menys els nostres posicionaments respecte als països catalans i la societat que vivim.
Els nostres oients, si volen accedir al manifest, que tenen una adreça electrònica.
Sí, és... www.cip.cat.
És fàcil, no?
Sí.
C de casa.
Sí.
CIP.cat.
Sí.
I allí teniu, doncs, el vostre manifest.
Allí tenim el manifest, tenim les notícies dels actes que fem i amb els que participem, tenim l'agenda de tot el que hem de fer. Bueno,
sí. Fa una setmana vau fer una concentració a Falset, no?
Sí.
L'objectiu bàsic quin era? Donar-vos a conèixer?
No, el nostre objectiu amb aquesta concentració era donar una abraçada des del Priorat al Francesc Argemí.
El Franqui.
El Franqui de Terrassa, que és un noi, doncs, que, bé, un jutge molt democràtic va decidir que baixar una bandera espanyola volia dir anar 2 anys a la presó. I una sèrie de campanyes que es feien a tots els països catalans, nosaltres, com a catalans, evidentment, pues, no volíem quedar al marge i volíem que des d'aquí... Pues, ell rebés la nostra solidaritat i la nostra abraçada.
Era una mica, doncs, un acte de solidaritat.
Sí.
En aquest cas, que realment els contertulis n'han parlat a vegades, ens sorprèn que la justícia tingui temps per això, eh?
Sí, exacte.
Miquel? L'altre Miquel? Perquè avui tinc dos Miquels, Miquel Parelló i Miquel Jardí.
I Anna Sobregón i companyia.
Com dius?
I Anna Sobregón i companyia.
Sí, això ja ens
oblidem. La justícia, sí.
Miquel, Si haguéssim de resumir, els, a part de que vosaltres us definiu com independentistes, alguns objectius concrets adreçats a la nostra comarca, perquè suposo que teniu uns objectius més amples,
sí,
i alguns més concrets.
Sí, pues així per més concrets aquí a la comarca, doncs per exemple la realització d'activitats que a vegades, o que molts anys, s'ha quedat el priorat al marge, el Correllengua, per exemple, o el fet de que nosaltres vam organitzar un bus fa un mes per anar a veure la selecció catalana, fa un mes,
encara el dia d'Argentina.
Sí. Doncs nosaltres el que pretenem també una mica és intentar, ni que sigui amb clau d'oci, però fer una mica que hi hagi algo més social, no? Que a vegades sembla que les festes que hi ha són per decret, o les activitats que es fan són molt institucionalitzades, i nosaltres pues, aboguem per algo molt més popular, i si al damunt és reivindicatiu, pues, molt millor.
És a dir, l'afany reivindicatiu el teniu com una cosa clau en el,
sí, sí, sí,
en el vostre moviment. Teniu, sí, alguna connexió amb altres moviments que hi hagi a la comarca? Abans a micro tancat em deies que, clar, masses no n'hi ha.
No, doncs aquí a la comarca amb qui tenim relació, que és de forma evident, és amb la Plataforma Defensa del Patrimoni Natural, sí, això, pues, perquè és una cosa que és de lògica, sí, aplastant. I llavors, tu em deies el del priorat Chiapas, que hi havia, sí, fa uns anys.
Sí.
Evidentment, nosaltres...
Va ser una referència, eh?
Arropleguem una mica el llegat que hi havia d'aleshores, però no només del priorat Chiapas, que Chiapas és un lloc que està molt lluny, sí, i que, vale, aquí pot ser una cosa. Però també arropleguem el llegat dels primers insubmisos, que aquí a la comarca n'hi van haver. Hi havia gent que, sí, es va negar a anar a la mili quan manava un govern d'esquerres.
Sí.
I a vegades la gent no se n'en recorda d'això. Doncs
tenim poca memòria.
Nosaltres també ho arropleguem, això. No? Una mica, pues, són referències que et queden i que quan ets jovenet te marquen.
La Rosa a vegades ens diu que estem una mica dormits, però veus, sorgint com el Miquel, no, Rosa?
Sí, però...
Li vols fer alguna pregunta a en Miquel?
No, la llàstima és que són pocs.
Són pocs. Tu consideres una sixantena de persones o...
Que sou una sixantena?
Una sixantena, no?
Sí.
D'uns 20 anys, la majoria...
No, perfil, bueno, hi ha una gent una mica de tot.
Sí, també hi ha gent granadeta.
Hi ha els que no tenim 20 anys, que fa bastants dies que no els tenim, sí, i hi ha gent més joveneta. Mm. Però bé, jo crec, si comparem amb un partit estàndard, m'agradaria veure el partit que té 60 militants aquí a la comarca.
Cap.
Doncs ja està.
Cap.
Bueno, excepte els dos grans, no?, que hi ha a Catalunya. Els altres, no?
Miquel, ja saps que tens sempre els micròfonos de Ràdio Falset. Mm-hmm. Per mi ha estat una satisfacció. De més, et conec personalment de fa anys. Tinc una bona relació amb el Miquel. Me'n recordo que va venir fa anys aquí a Falset a fer-nos una xerrada al centre d'estudis que havies estat a Cuba.
Sí, sí,
suposo, sí, que encara ja segueixes, no, el tema.
Sí,
com veus el futur amb el germà, amb el Raül i el senyor Fidel menjant iogurts, una mica de retirada?
Bé.
Veus un futur, una transició o,
sí,
o un enquistament?
Sí, 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 una transició clara.
Cap a on, Miquel?
Pues cap a una democràcia.
Així a l'estil occidental, diguéssim una mica propera a la nostra?
Bé, és que a l'estil occidental a Cuba, degut als 40 anys d'una educació excel·lent, doncs la gent no és imbècil, i perdoneu que parli clar.
Parlo amb total claretat.
Llavors, una democràcia així de pandereta, dubto molt que hi sigui.
De pandereta, què vols dir? Que votem un cop cada 4 anys i després ens ho traguem tot?
De pandereta, vull dir que hi ha gent que mana i que l'ha votat menys d'un 30% de la població. Això em refereixo. Llavors, la població cubana és una gent molt preparada i no dic ni que estiguin en contra o a favor dels germans Castro o del que hagi.
Tu estàs dient que és una base social ben
preparada. Però que la gent no es xupa el dit a Cuba.
Doncs bé, nosaltres intentem des de la nostra tertúlia, que tampoc els nostres oients se xupin el dit, que generin una opinió que no el que coincideixi amb la nostra, no, Rosa?
Sí,
truqueu-nos, 977-83-0044, no podeu preguntar el que vulgueu al Víctor Goicoche, que ens està seguint amb molta atenció, al Miquel Perelló, al Miquel que té col·legues als Guiamets, ens pot trucar algú dels Guiamets, li pot estirar les orelles, el pot aplaudir, perquè també tenim preguntes sobre els Guiamets que després te faré, Miquel. Però ara tenim l'altre Miquel, que ens vol presentar una cosa, no, Miquel Jardí?
Sí, però t'agrairia que la facis tu.
La presentaré. El Miquel és un bon col·laborador de la tertúlia, és també un bon excursionista.
Sí.
La setmana passada, Miquel, sé que una bona gent de Pradell se'n van anar,
sí,
a Sant Bartomeu.
Sí, he dormit d'allà.
I què?
Bé, molt bé.
Al Víctor li hagués agradat, eh?
Veure
Sant
Bartomeu.
Sant Bartomeu.
I bé, una bona ruta.
Una bona ruta, sí.
Aigua d'Oll.
Pesadeta.
Aigua d'Oll.
Me van enredar i em van, sí, fer seguir.
Vas arribar al final.
Eh?
És la més planera que hi ha al Montsant.
Sí, sí, ja m'ho van dir, que per això em van prendre. Vine que és planer, vine que és planer.
Rosa, deu estar magnífica ara al Montsant.
Preciós està.
Doncs recomanem a la gent, preciós, fer aquesta caminata.
Preciós, preciós.
Doncs bé.
Una horeta i mitja.
Doncs us animem,
sí, molt maco, com cos del Fregueral.
Mireu, en Miquel Jardí ens presenta una exposició del dia 21 al 29 de juny aquí a Falset, a la sala d'exposicions de la Biblioteca de Falset, de Salvador Estremifà. Estic veient les seves il·lustracions, ja sabeu que la ràdio té aquesta limitació, però ho intentaré fer una breu descripció. És una exposició de dibuixos a la tinta, sobre paper. D'entrada ens ha presentat aquí la plaça de la Quartera amb aquesta...
Ara, sí, amb Plomilla. Vulgarment se diu Plomilla.
A la Plomilla, sí. També l'antiga peixateria de l'any 1925, del carrer de Baix, ho dic bé?
Sí.
I ara parlàvem d'una de les joies de la corona del Montsant, Sant Bartomeu de Fragarau. Magnífica representació que ens fa, que ens aboca excursions fetes de fa molts anys, molt bé. I també, doncs, una altra visió de la Serra de la Mussara. No? La Serra Major seria Serra, sí, Major?
No, això és la part natural del Montsant.
Sí, però no se li diu la Serra Major, la part més, sí, alta, sí. Sí. Sense molins eòlics a dalt,
No, ara és un parc natural.
Miquel, com ha nascut aquesta exposició de dibuixos?
Doncs mira, perquè sempre he sigut molt aficionat al dibuix. Quan era petitit me copiava el Mortadelo i Filemón, i a l'època del franquisme, que ens feien llegir tots el Quijote, hi havia els gravats del Gustavo Doré. Jo me'ls mirava en lupa perquè estaven fets amb ratlletes molt fines de tinta, i començant a copiar aquell estil, però la veritat és que no n'he fet mai cap de curs de dibuix enlloc.
Una mica autodidacte.
Sí, sí.
Un curs amb el Víctor, que passa, sí, que el Víctor te passaria el mural.
Ja li he dit que el Víctor l'admiro molt, el que passa que ell, clar, toca la pintura no l'he tocat mai.
De totes maneres, siguem modalitats artístiques diferents, són les... Totes dues seves tenen la seva cosa, el seu, clar, impacte. Sí, Els dibuixos del Miquel realment, no és perquè estigui aquí al costat, són molt ben elaborats.
Aquí el cartell estan molt reduïts amb ordinador, sí, i clar, queden més foscos dels originals.
T'aporta feina un dibuix d'aquests fet a la tinta?
Sí, un dibuix pot portar entre 20 i 40 hores.
Déu-n'hi-do. Tens... és només exposició o la gent els pot adquirir, si vol?
Sí, sí. Si la gent vol adquirir algun, sí. Ja n'hi ha 20 venuts d'antemà, però que la gent ha sigut tan amable de deixar-nos per l'exposició.
Molt bé.
El que passa que allà ja veuran que diu...
Adquirido.
Que adquirido. Són privats.
Quants n'es poses?
48.
Déu-n'hi-do, és un bon estol, 50 dibuixos, sí, de Miquel Jardí Sabater.
Bueno, 48.
Els horaris són dissabtes i diumenges.
I festius.
I festius, doncs, de les 12 a les 14, a les 2, de les 6... A les, això amb aquest horari no m'aclareixo, a les 9 del vespre
i de 6 a 9
i els dies feiners de 6 a 9,
sí.
Jo vaig quedar parada un dia que estàvem aquí en una reunió i va començar a fer així ratlletes, jo pensava, però què fa?
Mentre ho escoltava no tenia, sí, la maquieta,
sí, sí.
El Víctor també lo hace esto de cuando habla, dibuja. Víctor, tu necessites tus colores?
Bueno, diríamos que es diferente, ¿no? Porque hay que pensar que yo dibujo o pinto, sobre todo pinto, al día 8 o 9 horas, todos los días, todos los días. Por lo cual, cuando dejo de pintar...
Desconectas.
No me siento y me pongo a hacer apuntes. Lo que sí me pongo a hacer apuntes es cuando necesito hacer esbozos rápidos, ideas que me vienen a la cabeza. Pero claro, no es lo mismo cuando estás todo el día en el estudio pintando.
¿Y el Miquel Perelló s'ha decantat mai a la pintura o al graffiti?
No.
No? No, no, Miquel?
No, no, que va, jo suspenia plàstica. No.
Suspenies plàstica?
Doncs el dia...
No t'ha tret mai aquest món,
el
digues.
Dia aquell dia que feia ratlletes, sí, m'ho has deixat acabar.
Sí.
El dia que feia les ratlletes vas fer un arbre.
Ah, sí, no me'n recordaves.
Preciós,
sí,
que el tinc.
Te'l vaig regalar.
Regalar.
Dic, què fas aquí tantes,
sí,
ratlletes?
Sí, jo dic, què fas aquí tantes ratlletes? Doncs va sortir, al final va sortir un arbre preciós, i el vas firmar i me'l vas donar. Mira, que el tinc guardat.
Companys, deixarem la pintura, me sap molt greu, Miquel, després hi tornarem a recordar les dates, però la realitat no és gaire pictòrica, no, Miquel Perelló, aquesta setmana, Miquel, aquesta setmana, amb això de la vaga de transport, sembla ser que això de la vaga molesta. És allò, el dret a treballar, el dret a fer vaga, tenien Què opineu? Tenien, hi ha motiu per paralitzar el país o se'ns fa creure que es paralitza el país? Perquè hi ha hagut com una psicosi, eh?
No, aviam, hi ha dret...
La vostra opinió, eh?
Sí. O sigui, hi ha motius per fer vaga, però no per paralitzar el país.
Miquel Perelló.
Jo crec que, evidentment, hi ha motius per fer vaga, però això de paralitzar el país... Fins a quin punt s'ha paralitzat o mos han dit que s'ha paralitzat?
On s'ha fet creure, és que...
Perquè aviam, nosaltres, per exemple, que som professors,
sí,
s'ha de fer sin vaga i la gent hagués d'aguantar els crios a casa o així, també podrien dir que paralitzem el país o que molestem a la gent.
És que
però el dret de vaga és...
Dóna la impressió que ara quan fas vaga molestes de seguida, no? Mm. Una cosa que ha costat tant d'adquirir, Rosa.
Sí, a mi em sembla que hi ha el dret de fer vaga i que no sé si... paralitzar el país, no, però ha sigut la pròpia societat qui l'ha paralitzat. La gent semblava que els hi agafés alguna cosa.
Una por a les gasolineres darrere.
15 quilos d'arròs, bueno, 20 quilos...
Papers de vàter, la gent comprava paper de vàter com si hi hagués la gran diarrea.
Ha hagut piquets violents i
sí,
clar, això...
Com una alarma
però aquests
social.
Violents vols dir que no han estat molt puntuals, pregunto jo.
Home, no, perquè jo, per exemple, tinc com,
digues.
Tinc, com que tinc molts amics que són xofers, perquè la meva professió pues, fa que tingui molt contacte amb ells, doncs pues, ne tinc dos o tres que tenen furgonetes petites, i m'han intentat passar dient-li que és l'únic vehicle que tenen, i no... I un que va voler continuar, li van xafar els vidres. I estem parlant de la zona nostra, eh?
De la zona nostra,
és a dir, de Reus cap aquí, eh? I vull dir que... No tot arreu era puntual, el que passa que, clar, això que està passant del gasoil l'havia de petar per algun lloc, perquè això no és propi d'un govern socialista. Deixar que el gasoil pugui arribar a arruïnar a tantíssima gent.
Miquel, a mi em dona a vegades la impressió, jo llanço una iniciativa tant a tots vosaltres i dieu la vostra, que a vegades aquests governs d'esquerres és una façana, no? Vull dir, semblin els conserges d'algunes grans empreses. Eh? Sí. Dóna la impressió que qui talla el bacallà, jo és el meu punt de vista, eh? Miquel, tu com ho veus?
Jo crec, bueno, conserges, amb tot el respecte dir... als conserges,
sí, no,
a l'ofici de conserge, sí, però ho són tots.
Subalterns, no? Doncs direm subalterns.
Vaja, jo veig, no veig diferència. Digues. El que passa que a vegades, quan les reformes o certes qüestions les han de fer els governs d'esquerres, pues, ja sigui pels mitjans o pel que sigui, s'augmenta pues, la crispació. Però quan ho fan els governs de dretes, pues, potser l'únic que augmenta és una pretesa mobilització social, exemple, el pla hidrològic,
sí,
no? I quan realment fan el mateix. O sigui, al cap i a la fi, no...
És a dir, tu que veus que econòmicament, mani qui mani, estarem igual de bé o igual de malament?
Més o menys.
Més o menys.
També són polítiques...
Matisos.
Home, això sempre en països democràtics, clar, sí, estem països... parlant. Sí, a vegades les
però és
polítiques...
una mica trist, no?, que no es veig una clara diferència.
No es veu una clara diferència. Entre un govern de dretes i d'esquerres no es veu una clara diferència. Això és lo trist. Això és lo trist. Per això dic que no era propi d'un govern socialista deixar que el país arribi a aquests extrems.
I això, amb la Rosa vam parlar moltes vegades... Som una societat d'opulència, dona la impressió que dos dies sense benzina fa acabar el món i que la gent compri... Quant deies, Rosa?
15 quilos d'arròs i no sé
perdem
quants
mica
litres d'oli... Vull dir,
perdem una mica el senderi.
Uns esparveraments que dius, bueno, les estanteries, a més els mitjans de comunicació, no? I fan sí, com a festa,
clar,
no?
Els saraus, els mitjans de comunicació els hi va molt bé, perquè llavors va, tenen la premsa venuda cada dia.
Ensenyen els supermercats amb les safates però, totes buides.
Perquè coincidim una mica amb el que diu el Miquel, que a vegades la nostra democràcia és bastant millorable, ho deies, no, Miquel?
Sí, bueno, és que també el concepte de democràcia és molt ambigu.
Sí, sí.
Això de la pandereta m'agrada.
Sí.
Bueno, no sé.
Tu creus que tenen molta força aquests mitjans que per reconduir la gent cap on volen?
Home,
poden fer crear aquí una psicosi de falta de proveïment.
Evidentment.
I tant.
No sé, com a mostra, per exemple, el Bush va guanyar gràcies a la Fox. Això és indubtable, està demostrat. No?
Explica però pels nostres oients qui és la Fox, perquè no tothom té...
La Fox és una cadena nord-americana, sí, vinculada al Partit Republicà i més.
I més, més encara més de dreta.
Més de
dreta. És una multinacional del cine i de cadenes de televisió.
Un que es diu Murdoch, està amb la Fox, és veritat, un gran empresari. No tenien l'Aznar també en nòmina, deien.
Home, podria ser,
podria ser. Podria ser.
I el Víctor, què opines del gasoil, del follon que s'ha muntat?
En el mundo de la, los artistas estáis alejados del mundo real o
el catalán no entiendes nada?
Completamente. No, entiendo poquito, me cuesta, entiendo, bueno, entiendo la mitad.
Pero has cogido
sí,
más
sí,
o menos.
Sí, sí, un poquito así. Bueno, yo sinceramente la verdad es que estoy en mi mundo y no no he prestado mucha atención, primero porque estoy desubicado de mi lugar de residencia, por lo cual no leo apenas muchos periódicos, generalmente no veo la televisión nunca o casi nunca.
¿Desconectas?
Sí, pero claro, sí que me he dado cuenta.
¿Pero por principio vital, Víctor, que no ves casi nunca la...?
No, la televisión, porque opino que la televisión atonta.
Vaya,
hoy en día la televisión que hay es atonta muchísimo, aborrega, y al final es como una tortura ver la televisión.
Me parece que estás en una tertulia y que la mayoría te da la razón, ¿eh?
Sí, claro. Opinan como tú, vaya.
Sí, al final yo decido pues apenas ver la televisión, muy poquito, hacer una selección y hasta ahí leer y bueno. No, hombre, yo pienso que yo no voy a entrar a... Bueno, no sé, soy ignorante en estos grandes temas de economía y demás, pero lo que sí me estoy dando cuenta, para mí las huelgas que hay ahora o el momento que hay ahora son toques de atención, las primeras piedras de atención hacia un cambio total de filosofía de vida. O sea, esto
de modelo,
no puede seguir
sí.
así. Primero, la famosa frase esta de que se acabó el petróleo barato, eso es una verdad como una losa. Y eso nos tiene que hacer cambiar completamente nuestra filosofía de vida. O sea, a este ritmo no se puede seguir. Todo está conectado al petróleo, absolutamente todo. Sí. Que lo conecten las grandes multinacionales, que no, que estemos sujetas a unos poderes ocultos, que no lo sé. Pero es verdad que dependemos y sobre todo físicamente del petróleo y psicológicamente. No sabemos vivir de otra manera. Todo está conectado. Y esto es una... Además, estamos entrando en un momento... yo creo que de desconcierto general. Cuando hablamos alternativas al petróleo, todos nos empezamos a hablar ya de alternativas a los fósiles, ¿no? Bien, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Quemar 350 kilos de maíz para funcionar en un coche una semana? Si das de comer con 350 kilos de maíz a una persona durante medio año en México o en Bolivia,
sí,
no
sí.
puede ser. Esto estamos entrando ya en No, mira, yo suelo decir
no, perdona,
al final...
Víctor, pero no te veo muy desconectado de la realidad. A lo mejor de ciertas realidades y de esas de bambalinas, pero veo que tocas de peus a terra molt bé, ¿eh?
No, bueno, mira, yo lo que suelo hacer es... lo que sí me gusta mucho es viajar. Viajar te abre mucho la mente. Yo viajo en bicicleta por el mundo todos los años. He ido a Chiapas, he ido a Cuba. Llevo muchos años viajando. Empecé con 17 años. Y te das cuenta de cómo están los países del sur y dices, esto por algún lado, yo no sé si va a reventar, pero tiene que cambiar.
Pero aumenta la distancia entre ellos y nosotros.
Grandísimo.
Eso que nos hacen creer que el mundo mejora.
Sí, ni lo dudes.
Los sumos sacerdotes del neoliberalismo dicen que el mundo va mejor, que el único modelo posible es el capitalismo.
No.
¿Consideras que es una mentira?
No es una mentira.
O una verdad a medias.
Yo opino que todos los sistemas tienen su lado bueno y su lado malo. Vamos a ver, yo conozco Cuba, conozco África, conozco Sudamérica, parte de Asia. Yo considero que vivo en el sistema menos malo. El sistema menos malo a mí me ha dado la posibilidad de evolucionar de hijo de un pastor de ovejas, porque mi padre era un pastor de ovejas, ignorante, como eran tantos en aquella época, a poder vivir del arte. Eso lo he podido conseguir en este sistema. Una persona de Bolivia...
No lo podrá conseguir,
que
¿no?
su padre es pastor de ovejas, pues es que es imposible. No hay ningún medio, no hay manera. Luego... Que sean ellos los bolivianos, que estén sujetos a las grandes macroeconomías, ahí no lo sé, yo no entro, no sé valorar, pero que la distancia cada vez es mayor entre el primer mundo y el sur, no voy a decir el tercer mundo, eso es evidente, y con muros de hormigón no vamos a poder tapar esto, o sea, está claro.
No necessitem veure la tele per poder analitzar la realitat com ens ha fet també en Víctor. Miquel, jo tenia també una pregunta per tu. Ha seguit, Miquel, per allò aquesta petita polèmica de cuiners o no t'ha interessat gens?
Aquesta polèmica, bueno, això que han dit els mitjans, bueno, aquests dos que es barallen i això, com que, vaja, no crec que vagi cap dia jo a dinar a cal Adrià ni a cal Santa Maria, doncs no...
Tu preguntava...
No m'importa gens.
Tu preguntava perquè ara l'han fet honoris causa en una universitat d'Escòcia. El senyor Ferran Adrià. No triem les coses de mare, també?
Sí, i tant, que sí. L'estrenem demà.
Se pot donar un, no sé, un honoris causa d'humanitats al senyor Ferran Adrià?
Bé, una vegada li vam donar el Nobel de la Pau al Kissinger, no?
Bé, que, bé posant en llista d'aquesta
aquella
manera...
Aquella va ser molt bona. Llavors,
sí, bueno, aquella sí, va ser molt bé, Miquel, ja no cal, ja no cal.
Sí, sí.
Tens raó, tens raó.
Bé, me sembla que nosaltres tampoc en direm, no? Que el vulgui.
No, jo penso que no, ni el Santa Maria tampoc.
Ni el Santa Maria. Una cosa que us deia, que me semblava interessant... Donant una notícia positiva, la setmana passada es va fer la fira del llibre i de publicacions de l'Ebre. Vaig també trobar el Miquel per allà, Miquel Perelló, no? Miquel, i vam...
Ens vam veure en un moment. Sí, el concert de la Sulmachin.
Sí, va estar molt bé, la que va...
Sí, ho vam fer brodat.
Brodat, els felicitem des de Ràdio Falset, la Sulmachin sí, sí. De Ràdio Falset, amb textos de l'Agustí Masip i d'altres... Mm. I d'altres escriptors de la comarca, va presentar l'acte Jesús Tibau. Jesús Tibau és un escriptor que li augurem un bon futur, que és fill de Cornudella.
Ah, sí?
Sí, és fill de Cornudella i ha fet una selecció de contes i va fer una mica un repàs de tots els escriptors que hi havia hagut de la comarca de temps ençà, des d'en Salvador Estremifà fins a l'actualitat. Després la Sulmachin va fer doncs, un recital realment molt magnífic, eh? Hi havia una bona colla de gent, no? A la,
sí, sí, sí.
A la llanterna. I el diumenge doncs, hi havia la fira,
Sana, no?
Sí. No l'artesana.
Ah, no, del llibre.
A la plaça de la llanterna, sí. Que em vaig quedar parat d'un conversador, la paraula té molta força, d'un senyor que es diu... el que fa encreuats, mots encreuats, Màrius Serra. Però sí, una capacitat brutal, de parlar sí, sí. I d'atracció, un home sol amb un micro, res més, i molt assequible, eh? Una persona molt assequible, i ens va fer gaudir del joc de la paraula, vull dir, va ser realment un diumenge molt bonic, també hi havia els bons amics del llapis allí, la Fina, i tenia un bon estol de llibres. Doncs, mireu, tenia més coses. Miquel Jardí, has seguit lo d'Esquerra d'aquests dies?
Sí.
El teu punt de vista.
No te'l puc donar perquè me vaig abstindre de tot.
Ai, vaja.
No vaig voler anar. Avui al Congrés tampoc hi he anat.
No aniràs. Tu formes part del partit, no, Miquel?
Sí. Però ja fa temps que em vaig desconnectar.
No t'agrada gaire tot això, com va?
No.
La deriva.
No.
Coincideixes amb la Rosa que al final és qüestió de noms? Perquè la Rosa una mica ho apuntava la setmana a casa passada.
Sí. Sí, i és el que no m'ha agradat.
De noms i de poder.
I el
poder també.
I el Miquel dels Guiamets,
bueno,
també
que,
ho veu
clar,
així.
Els noms estan relacionats amb el poder. I com que el que ha passat últimament en el partit a mi m'ha disgustat, aquests enfrontaments sobretot públics,
exacte.
Vull dir, ja no és el que era, no? Aviam, jo segueixo... O sigui, el meu ideari no el canviarà ningú.
La filosofia tu tens la mateixa.
Sí. Però, doncs, bueno, amb la direcció no tinc la mateixa filosofia. I llavors vaig optar per no votar per ningú.
Miquel?
Bueno, jo no sóc d'esquerra.
Però pots opinar com
sí, sí, no,
un
contrari
a més. Jo tampoc sóc d'esquerra i opino.
Jo el que veig és que Esquerra Republicana, si tingués algun mitjà de comunicació i no fes nosa a tanta gent com fa nosa, no se'n parlaria tant. Jo, això és el primer que
crec. La teva teoria és que fa nosa.
Sí, home,
sí,
clar,
sí que fa nosa.
Això
sí.
És evident. Va, llavors és... se crea aquest clima de venga, parlem tots del que passa dintre Esquerra, quan el que passa dintre del PSOE o el que passa dintre de Convergència no se'n parla. Llavors,
sí, home, el que passa dintre de Convergència també es parla.
Llavors,
que passa
que jo crec que d'arbre caigut tothom n'hi fa llenya, no, en aquest cas.
Tu ara el veus una mica un arbre caigut.
Esquerra, però tampoc no crec que sigui cap cosa superimportant. És un partit que té els seus processos i no fa les seves coses.
Vols dir que no s'ha de treure de mare?
No, no, en absolut. Tots els partits tenen corrents internes, tenen diversitat...
A mi una cosa positiva és que la gent pogués opinar del propi partit, d'entrada.
Sí,
sembla
això...
un bon exercici, no?
El que dèiem abans, no? De democràcia. Això...
És normal que en un partit democràtic hi hagi democràcia interna, que hi hagi corrents de pensament diferents. Mm. Això ho entenc perfectament.
Sí.
Però arribes a barallar com...
He perdut els papers per mi, els de dalt.
Sí, bueno, no s'han barallat en públic, però doncs jo he vist coses que no m'han agradat, vull dir, enfrentaments que... Aviam, l'ideari d'Esquerra és un ideari que s'ha de seguir sempre, el que passa és que un ho pot veure d'un color, l'altre pot veure d'un altre, que per això estem dient que les corrents d'opinió són importants, però doncs dintre d'una normativa, d'un respecte i de mirar primer per l'ideari que tens.
Nois,
perquè, clar, jo veus les alternatives. Esquerra independent.
Reagrupament, hi ha un que es
diu? Reagrupament.
Bueno,
llavors, i una altra facció que ara no me'n recordo, no? Esquerra del futur, que es va fer. sí, el que sí, portava el, que va el meu amic Ernest Benach, no?
Sí, el 2014. Mm.
Mireu, no sé si és que avui hem tingut dos artistes com el Víctor, el Miquel i en Miquel per allò dels Guiamets, però la gent no ens ha trucat.
No truquen avui. No truquen.
Escolta, que hi ha moltes coses per poder...
Es quedareu sense vermut.
Hi ha moltes coses per poder opinar. A la millor sou un petit transportista, o un camioner, o un de la terra, que m'han dit també que gent que es dedica al jornal ha tingut dificultats aquests dies perquè els hi costava trobar...
O algun comerciant, alguna botiga.
Algun comerciant.
Alguna botiga que els hi ha faltat material o alguna cosa.
Parleu-nos alguna mare de casa que ha omplert el rebost amb arròs i ara se li avivarà aquest arròs.
O alguna mare de casa que ja està nerviosa perquè s'acaben les classes del col·le.
Sí, perquè això també posa
també
molt
nerviós. També n'hi ha de mames mig així alborotades.
No us heu de posar
què
nerviosos?
Farem dels nens i les nenes? No, doncs... Els de secundària no els preocupen.
No.
Preocupa primària.
Ara que parlàvem de l'escola...
Secundària estan contentes que van sols.
Miquel, heu tornat a sentir tots plegats la tercera hora que torna a la batalla, no?
Sí.
Des de Madrid se'n recorda, no de la tercera hora, i te preguntes quin tipus d'autonomia som, si de la senyorita Pepis,
També van dir que les balances fiscals s'haurien de publicar el mes de maig. Això ho va dir el Zapatero, eh?
Promeses, he posat aquí, més promeses de Zapatero a la Higuera.
No va dir l'any.
Ja, però bona aquestes coses, dius, carai, tu...
Què passa? Que ells prometen i després ho posen a la butxaca? Ja és una dinàmica, Miquel.
No, suposo que és la seva feina, no? En un règim de cleptocràcia com aquest que vivim.
Cleptocràcia. Espera que m'apunto la paraula.
Ai, li agrada tant el Jaume.
Sí, però jo entenc que cleptocràcia vol dir de lladres, no?
Sí, vaja, és una manera bonica. La paraula clepto.
De lladres, ui. A veure si ens tancaran l'emissora.
Deixis.
Cleptocràcia, Us dono una notícia. Hi havia un senyor que ha marxat com a rei. I ha abandonat el Palau Reial.
Sí.
No és el d'aquí, no us il·lusioneu. És el del Nepal. El Nepal, canvi de règim, el van deixar estar uns 15 dies al Palacio Real i...
Perquè acabés de disfrutar.
li van donar 15 dies per deixar.
I va marxar
el dia 15.
I ha marxat, Però ja sabeu que aquí aquest tema és intocable, no?
Bueno, no, l'hem tocat moltes vegades, perquè és intocable.
No, home, vols dir, no a escala Ràdio Falset, més amunt...
De moment no fa les maletes.
Que aquí et diuen que la monarquia no es pot tocar, que és un factor d'estabilitat, I a vegades tu llegeixes els llibres de text de batxillerat i acaba sortint, no, Miquel? No sé si has fet història d'Espanya,
Tot Europa, els segles XIII i XIV, i 15 eren monarquies. I ara mira quants n'hi queden, vull dir, això que no es pot tocar...
Ahir van inaugurar Saragossa.
Sí. Teniu intenció d'anar a Saragossa, Miquels? Ara ho dic en plural.
Hi havia el
Miquel? No, jo no.
I Víctor, no?
Bueno, després dic Miquels. Víctor, l'expo, ¿te atrae este espectáculo?
No me atrae como espectáculo mediático, pero me atrae mucho la arquitectura en general. Y en Zaragoza la verdad es que hay grandes obras, una mezcla de arquitectura, arte e instalaciones que me interesa mucho. Lo que pasa que me retraigo por todo lo que es el montaje mediático, el aluvión de gente, todo. Exacto. Eso no me gusta nada.
El aluvión te desespera.
Sí. Generalmente huyo de todas estas masificaciones, de todo lo que sea...
Yo coincido contigo, en el año 92 tenía la oportunidad de la Expo de Sevilla y creo que con buen criterio optamos mi mujer y yo para ir a Menorca y estar en Mahó, en Ciutadella, en las magníficas construcciones del bronce.
Es que la pregunta que nos hacemos mucha gente es, después, bueno, todo el mundo, y después de la Expo, ¿qué? ¿Se va a poder visitar todo eso con el esplendor y el brillo de la Expo? Todo lo que va a quedar ahí, que es lo que a mí me gustaría, visitarlo tranquilito, disfrutarlo sin tanta gente, tanto, diríamos, fiesta, fuegos artificiales y cortes de banderolas, pero bueno, claro, la experiencia nos dice que al final se acaba y parece que ya no vale para nada, sí, que es una inversión gigantesca que vamos...
Esto ocurrió en la Expo de Sevilla.
Sí, ha ocurrido en muchos lugares.
Y en el famoso fòrum, Miquel Parelló, te sona el famós fòrum de les cultures?
Sí, ara hi fan concerts allí, ho han d'aprofitar
el Rogle.
Avui hi ha el Congrés de l'Esquerra, també.
És que això era la pregunta.
Ell ha dit que no hi ha anat.
Claro, però què era el fòrum de les cultures? Jo todavía tengo la duda. Què era? Què fue eso, no? El fòrum de les cultures.
Alguien lo llamó el fòrum, porque alguien se forró, pero no.
Bueno, tocaba no timbal pel carrer.
Sí, fue una cosa como... No, yo todavía me estoy preguntando qué era el fòrum.
Unos famosos, ¿cómo se llaman esto? No jinetes, los guerreros de Chiang. Había cuatro guerreros y unos cristales y veías 400 guerreros. Fue lo único que vi.
Sí,
Y mucha gente, ¿eh?
Sí.
Y hombre, mucho agobio.
Hombre, yo la verdad es que me alegro por los maños, por los de Zaragoza, que me imagino que sin la Expo pues tendrían carreteras que las han hecho ahora y las han mejorado infraestructuras que tardarían otros 20 años en mejorarlas. Bueno, pues me alegro por ellos muchísimo.
Sí, que buscar la parte positiva, ¿verdad?
Yo sense la Expo he estat a Zaragoza y os la recomiendo, perquè hi ha, més que el Pilar, us recomano la Seu, la catedral, que la van restaurar, és magnífica, i el Palacio de la Aljafarería, si no ho dic mal dic, que és la sede de la Junta. De Aragón, del gobierno regional. Es magnífico, es un palau árabe, es una obra de primera categoría.
Y los frescos de Goya.
Y los frescos de l'Aula Dei, que per cert Rosa no puede visitar.
¿Por qué?
Porque es dona.
Ah, solo pueden entrar los hombres.
Me sembla que aún no se ha solucionado el tema.
No lo sé.
Es una cartuja abierta. Antes hablabas de la cartuja histórica del Priorat. Pues ha habido varias polémicas, porque cuando había la famosa ministra Carmen Albor, ni ella creo que pudo visitarnos.
No lo van a dejar entrar.
Los frescos de Goya, de Aula Dei.
Bueno, tenéis aquí el hecho histórico del Escaladei también, ¿no? Que derrumbaron la entrada porque una...
Sí, sí, de las leyendas.
Sí, no sé qué reina se disfrazó de hombre, pasó al hall y se dieron cuenta y derrumbaron todo el hall, claro.
Estimats oients, ens heu d'anar trucant, eh? No podem aconseguir, eh? Bueno, ens quedarem al vermut, Miquel, eh? Te cedirem el vermut. Escolta, portava una qüestió de política internacional, però ens afecta a tots, perquè sempre ens ha agradat molt aquí a Ràdio Falset aquella expressió pensa globalment però actua localment, que una mica vosaltres amb el vostre col·lectiu aneu per aquí, em sembla molt positiu, no? És a dir, poder-nos solidaritzar amb bones causes arreu del món però actuar des del territori. Doncs aquest no d'Irlanda, el referèndum del tractat que es diu de Lisboa, que no és ja una constitució, el tractat de Lisboa.
Tractat, però és molt important.
L'únic país dels 27 de la Unió Europea que va fer que el ciutadà opinés. És el que dèiem abans, aquí ens ho fan empassar tot. Jo no sé si tenen raó o no tenen raó, però aquest exercici de que la gent hagi pogut...
Però et dic que no, oi?
Aquest no d'Irlanda és l'honor de la por a perdre el seu estatus, el seu poder adquisitiu, simple llanament això.
Irlanda és un dels països que a partir de la seva entrada al mercat comú l'any 73...
És un dels que té més alt nivell de vida d'Europa. Sí.
Però potser han aprofitat també els diners d'Europa.
Sí, com tothom.
No, tothom no, Tothom no, perquè si ens vingués el nostre amic Egidio i que tinc una bona alumna napolitana, t'explicarien com els diners d'Europa han anat al sud d'Itàlia i no ha servit per algun padrí.
Sí, bueno, clar, però vull dir que han sortit de la Unió Europea, no? Igual que Espanya.
Sí, però tu creus que és el vot de la por? Que si nosaltres haguéssim votat que no?
No ho crec. Quan vam dir de l'oportunitat de votar no a la OTAN, vam votar que sí.
A Catalunya va sortir que no,
Bueno, ja ho sé, però...
I el País Basc.
També va sortir que no.
Va ser Catalunya, País Basc i les Canàries. Encara me'n recordo perquè jo precisament feia l'Emili...
País Basc va sortir que no.
I vaig tenir molt interès en poder votar. I votar, doncs ja us podeu imaginar que vaig votar.
Va ser un canvi de registre molt famós del Felipe González, això.
Sí.
Perquè la seva propaganda electoral va ser no a la OTAN.
Valtros creu, però, que la Unió Europea té futur d'aquesta manera, Rosa? O és una cosa que s'ha allunyat també molt del ciutadà?
Jo trobo que ha quedat lluny. No sé.
S'ha allunyat molt del ciutadà.
Jo trobo que ara queda lluny.
El Víctor, que ha viajado bastante, ha estat en Brussel·les.
Sí.
Víctor, me han dicho que és una ciutat d'eurofuncionarios i que també un poco artificial.
Sí, sí, completamente. Son funcionarios. El centro de Europa está allí, el centro administrativo político de Europa, por lo cual pues está, como digo yo, infestado de funcionarios, bueno, yo les llamo vividores, así de claro, con buenos sueldos, representantes de representantes de comisiones, y a las 6 de la tarde pues se queda vacío Bruselas. Durante el día hay una vida administrativa y después es una ciudad muerta. Es una ciudad muerta porque nadie es de Bruselas.
Tú hablas del eurofuncionario, pero si ahora nos preguntamos el europarlamentario, Miquel Parelló i Miquel Jardí, ¿sabeu quins sous tenen els eurodiputats? Mensuals?
No, deuen ser mileuristes, no?
Sí, però sí que ho són mileuristes, però multiplicat.
Multiplicat, mileuristes ja ho són.
Si no recordo malament...
Mira, doncs us ho diré. El sou mínim eren, aquí a Espanya, el sou mínim eren de 6.000 euros al mes.
Sí.
A part dels complements. Mileurista, ja us he dit,
I poden passar, va?
Són 1.000 euros multiplicats per 6.
Jo, honestament, crec que això genera una desafecció de la gent, no? També.
I els sí. hi arriba a final de mes?
Home, no ho sé.
O els hi passa com l'Esperanza?
Que no llegava,
que
eh?
Que no llegava a final de mes.
Arriben a final de mes perquè els hi paguen l'hotel, els viatges, si no, no
si no, no hi arribarien.
I no sé si sabes, Víctor, que la democràcia... Ai, la de... No, democràcia. La burocràcia en Europa no es devora, perquè les sedes parlamentàries estan dividides entre Brussel·les i Estrasburgo i fan uns viatges ferroviaris... O, no, perdó, en camions portant... la documentació d'un lloc a l'altre perquè tenen dos seus. És una cosa increïble, eh? Bueno, 700 eurodiputados...
Però vamos a ver, la burocràcia a nivell d'Europa, vamos, és com és, però és que la burocràcia a nivell de tot, a nivell d'ajuntaments, a nivell de diputacions, a nivell de todo, todo lo que es el funcionariado, todo. Por desgracia, todavía es... Hay que empezar a mover la máquina, empujando poco a poco, necesito la burocracia... O sea, estás hablando de la macroburocracia europea,
pero
pues imagínate si la microburocracia es como es, vas al ayuntamiento, le pides un papel, un permiso para no sé qué, y te dice, vuelva usted dentro de tres meses, sí. porque esto tiene que pasar por la comisión de no sé qué. La comisión de no sé cuánto, por la comisión del buen tiempo, por la comisión de las plantas y por la comisión de no sé qué. Claro, yo entiendo que mucha gente quiere vivir del funcionariado, porque esto es como la panacea, todo el mundo quiere ser funcionario.
Sí,
o sea,
sí.
El tema es ese, el problema es ese.
Pero no me mires a mí, que soy funcionario.
¿Eh? No, que yo ni critico ni no critico, ¿no? Pero lo que pasa que es lo que hay, es lo que hay.
Y reconozco que es una suerte, ho dèiem abans amb el Miquel, en este país de sueldos bajos, tener un sueldo estable, porque no vamos a mejor. Yo creo que anem a pitjor, ¿no? Miquel,
i tant.
Amb aquesta qüestió dels sols i de la gent jove.
Bé, anem... I a més aquestes propostes que surten per Europa.
Sí, és aquesta, molt interessant aquesta proposta.
De les 65 hores setmanals sí. i jubilacions més enllà dels
65. On ha quedat la lluita obrera del segle XIX? Gent que es va cremar les pestanyes per aconseguir un treball més digne per tots. No? La reducció de la jornada laboral.
Les 8 hores, quan se va aconseguir aquí Catalunya, a la canadenca, a Barcelona Traction Light and Power, que va ser l'any 19.
Sí, sí, tard, al segle XX.
I clar, ara veus que hi ha uns que proposen això de 65 hores a la setmana. Sí. Dius, bueno, què fem? És la màquina del temps, això.
Ja, molt bé.
Això, però democràticament, no? Ells ho fan democràticament. Dius, sí, democràticament. Jo proposo això, i clar... Un que està treballant amb contracte eventual, si es nega, què faran? Pues democràticament lo faran.
Al carrer.
Claro, pero las 65 horas, ¿para quién? ¿O las 30, las 40? ¿Para todos? ¿Para los comerciantes unas, para los funcionarios otras? ¿Eso cómo se reparte? Eso es lo que yo no suelo entender. Cuando hablan de las famosas 35 horas de Francia, o las 60 de no sé qué, o las 50 de no sé qué, ¿pero para quién? ¿Para autónomos, comerciantes, funcionarios, o unos una cosa, otros otra? Esos son otros temas que yo no entiendo muy bien.
Claro, pero si está todo liberalizado, entonces pueden hacerlo quien quiera, porque está todo liberalizado.
Acostaos al micro, Miquel.
Entonces,
Miquel, parla amb ell, però des del micro. Sí, és que és unidireccional.
Claro, es que el problema es ese. Cuando oyes un político con estas grandes frases, vamos a hacer una política económica para el pueblo de izquierdas con un sueldo mínimo de tal que con ese sueldo tienes un acceso a una vida digna, unas horas de 35, 40... ¿Pero para quién es todo esto? Pero, o sea, ¿tú para quién estás? ¿Para quién estás haciendo política? Eso es lo que hay que aclarar, porque una cosa es el lenguaje que hablan los políticos y otra cosa es la realidad. Yo opino que la mayoría de los políticos viven en una burbuja y viven en una irrealidad. Esa es mi opinión. Y sí, yo trabajo para ayuntamientos que me piden proyectos políticos y demás, y es que hablo con muchos y me quedo alucinado. Digo, pero ¿este hombre dónde vive? ¿Cómo vive?
Víctor, o sea, tendré que ficharte a la tertulia más habitualmente para no mirar nunca la
tertulia política.
No, pero yo me sembla que
no,
das
no es política.
Pasas el dito a la llaga, das en el clavo,
Yo tengo político.
Víctor, das en el clavo,
Eso es así. Lo que pasa es que es el día a día.
Es muy acertado porque hay cosas que dicen los políticos que molestan muchísimo. No hace mucho, hace un año, no, pero sí, un político catalán decía que a partir de no sé cuánto, las funcionarias que tuvieran un niño tendrían 4 semanas más de permiso.
Mm-hmm. Claro.
Yo dije, oye, ¿y las otras madres qué pasa? Mm-hmm. ¿Que no son personas? ¿O?
No, es que ese es
pero así, esto es un ejemplo, pero eso se toca ahí.
Claro.
Hay muchísimas cosas así.
Bueno, pero es que estamos acostumbrados y habituados, por desgracia, a oír mentiras... y no sé si nos la creemos o no, pero la desidia con la que las oímos y pasamos del tema, es una pena. Es una pena. ¿Por qué? Porque el tema, los políticos están completamente desprestigiados. Ya no te crees lo que te dicen.
No, no.
Y si supiéramos el gran poder que tienen, el inmenso poder que tienen sobre nosotros, desde el político, el diríamos de bajo poder hasta el de macropoder, sería increíble. O sea, nos echaríamos las manos a la cabeza. Pero claro, luego les ves actuar y dices, madre, a mí me suele pasar. Yo hablo con un alcalde, como el de Falset, por ejemplo, ¿no? Y digo, joder, pues qué bien, todo funciona bien. Es decir, yo creo en las personas, yo creo mucho en las personas, pero me doy cuenta que una buena persona entra en el mundo de la política y ya de repente empieza a cambiar, empieza a entrar en la rueda, en el partido, en las macrodiscursos, macrofilosofías, y le anulan. Y de hecho, ves cómo entran los jóvenes en la política, ilusionados y demás, y a los años vuelves a hablar con esa persona y dices, este hombre me lo han transformado. Me lo han transformado. No puede ser.
Tal vez por esto, Víctor, tenemos iniciativas como la de Miquel, ¿no? De que volen donar una alternativa, ¿no? Miquel, vosaltres com a col·lectiu, sí, una vaja, altra però, manera, no?, de participació.
Però un col·lectiu no és un partit polític.
Sí, ja ho sé.
Però és una... ja de base.
Això ja, queda clar.
Llavors nosaltres, tots los i les que estem al sí. col·lectiu, nosaltres som gent de la comarca que vol fer una cosa a la comarca, no estem... Sí. Per la lluna amb un cove.
Sí, sí.
Estem a la comarca, no pretenem res més.
I podeu tenir gent de partits dins el vostre col·lectiu?
Podem.
Podeu,
diguéssim. Sona cap... censura.
No, no, dic podeu, vull dir, sense cap problema.
Si no, serien democràtics.
Hi ha gent individual que sí, vaja, individualment. No...
Però que pugui ser militant,
vull dir que... Jo quan vaig fer del col·lectiu ningú em va dir...
Ningú et pregunta res, molt bé.
En qui pertanys, no.
Escolta, aprofitem, Miquel, que estem ja... Aquí ens marquen, no és que hi hagi ni censura, però ens marca la censura del rellotge, perquè el nostre control tècnic ha d'anar a dinar, no? El senyor Jordi Escoda. I el Toni Escoda. Miquel, com faries tu una crida a gent que es volgués interessar en el vostre col·lectiu així, per esperonar-los així?
No, jo crec que una... Més que una crida, la gent, sí. Si va veient les actes, la gent, qui té interès ja s'adhereix a les coses. No sé, fer una crida
no
trobo adequat. Jo trobo que la gent que estem
al CIP... amb el vocabulari radiofònic...
Sí, la gent que estem al CIP anem fent cosetes a la nostra mesura i les possibilitats que tenim, i sempre hi ha gent que té un interès i s'adhereix. Això no... Ja està, i les coses s'han de fer així.
Perquè... Ja està, ells s'adhereixen lliurement,
ja venen a les assemblees, ja s'interessen pel tema, ja van a la pàgina web i veuen el que hi ha. Llavors, qui té interès...
Torna a repetir la pàgina web, perquè pels nostres oients...
www.cip.cat
cip.cat
cip.cat
sí, molt bé. Miquel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Vinga, valtros.
Espero que puguis venir algun altre dia, no?
Bueno, ja veurem. O algun altre company del col·lectiu.
Sí, però també hi ha molts temes per parlar, perquè el tema de l'ensenyament ja saps que és un d'aquests temes que, com deia la Rosa, no? Se'n parla i no trebem de capdallar-lo. Uh-huh. Doncs, Miquel, us desitjo molta sort en el vostre col·lectiu, molta participació. Al Miquel Jardí li desitjo que tingui molt èxit en la seva exposició, que comença el dia 21 de juny i acaba el 29. Recordeu que és a la Biblioteca Salvador Estremifà. A Víctor Goicochea, que su curso sea también un éxito. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias.
Tus palabras han sido un estímulo y una reflexión para todos nosotros. La Rosa?
No, recordar que aquesta tarda la gent gran de la comarca anem a la Bisbal de Falset.
Molt bé, recordem que fem la festa...
El dia de les persones grans de la comarca del Priorat.
Doncs molt bé, ens ha acompanyat el control tècnic Toni Escoda. Us desitgem un gran cap de setmana. Adéu-siau.